Us oferim en directe la pregària de vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
Senyor, ajuda'ns. Gloria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i com sempre.
Es guien dels carros, altres dels cavalls.
Oh,
de la primera carta als Corintis. Nosaltres esperem la manifestació de Jesucrist, nostre Senyor. Ell és qui ens mantindrà ferms fins a la fi, perquè el dia de Jesucrist, el nostre Senyor, siguem trobats irreprensibles. Déu és fidel i és ell qui ens ha cridat a viure en comunió amb el seu fill.
Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers. Feu-nos veure la claror de la vostra mirada i serem salvats.
El Senyor que ha de venir i no trigarà, demanem-li amb fe. Per tots els batejats en l'Esperit, perquè sapiguem posar pau, joia i seny en qualsevol situació de la nostra vida. Preguem al Senyor. Que faci sentir el seu esperit d'amor infinit els que han perdut la força i el coratge de viure. Preguem al Senyor. Per tots nosaltres, que com Santa Maria escoltem la paraula de vida que ens invita a la conversió, la meditem i la fem viva en els nostres cors. Preguem al Senyor.
Santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel.
Amén.
El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
Amén.
I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
Amén.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació. Ens deslliureu-nos de qualsevol mal.
Acolliu favorablement, Senyor, les nostres súpliques i auxilieu-nos, perquè ens sentim desvalguts. Que el vostre fill ens conforti amb la seva vinguda i, renovats amb la seva presència, feu que no recaiguem en les culpes passades. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
Amén.
Que el Senyor ens beneeixi, ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna, a nosaltres i als nostres germans absents.
Amén.
Thank you.
Fins aquí la pregària de la comunitat benedictina que us hem ofert en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel.
Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Són els mateixos països musulmans els qui han de prendre la iniciativa per posar fi a l'Estat Islàmic. A Catalunya Cristiana, aquesta setmana, trobareu l'anàlisi que fa el jesuïta Jaume Flaquer. Argumenta que els fonamentalistes interpreten com a profecies de futur els textos de l'Apocalipsi.
A Ràdio Estel parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, un programa d'orientació familiar dirigit per l'associació FERT, on hi trobareu opinions, consells i entrevistes amb els professionals de l'educació. Cada dimarts a les 8 del vespre, Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
Queremos turrón, turrón, turrón. Pero vea que sea.
En Triu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. En Triu Xixona.
Turrón, turrón.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passa un minut d'un quart de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat avui en els primers minuts amb una entrevista amb Josep Antoni Duran Lleida. Duran Lleida encapçala la candidatura al Congrés dels Diputats per quarta vegada consecutiva en unes eleccions generals espanyoles, després que el 2004, el 2008 i el 2011 ho va fer encapçalant la llista amb les sigles de Convergència i Unió, ara lidera una opció només amb el partit democristià, Unió Democràtica, cosa que, en principi, disminueix les possibilitats que les seves llistes aconsegueixin grup parlamentari a la cambra baixa. Josep Antoni Duran, nascut a la localitat del Campell, a la Franja de Ponent, el 27 de març de 1952, va començar a fer política ara fa més de 40 anys, el 1974, quan es va afiliar a Unió, i després va ser elegit regidor a Lleida el 1979. El 1982 va obtenir la seva primera acta de diputat a Madrid i el mateix any va presidir per primera vegada el Comitè de Govern d'Unió, càrrec del qual es va apartar i va recuperar el 1987. Des d'aleshores, Duran ha combinat les tasques de líder de partit amb alguns càrrecs, entre els quals destaquen el de conseller de Governació i Relacions Institucionals entre finals de 1999 i gener de 2001, i el de president de la Comissió d'Afers Estrangers del Congrés dels Diputats aquests últims anys, entre altres responsabilitats. Advocat de professió i llicenciat en dret, als seus 63 anys, Josep Antoni Duran i Lleida viu el moment actual amb la trajectòria de més de la meitat de la seva vida dedicada a la política. L'humanisme cristià, el catalanisme polític i l'obertura al diàleg són alguns dels eixos que han marcat i marquen les seves propostes per als ciutadans. Quan passen ja 3 minuts d'un quart de 8 del vespre, saludem en directe a l'estudi de Ràdio Estel Josep Antoni Duran i Lleida. Senyor Duran, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com està?
Molt bé, estrafegat, però molt bé.
Content.
Una mica constipat, però vaja.
Bé, això...
Són coses del temps.
I tant. Vostè va demanar ahir, i comencem per un fet d'actualitat, si li sembla, va demanar ahir a Artur Mas i a Junts pel Sí que facin un pas enrere i busquin un acord amb altres forces polítiques per a la investidura. Això, no podem negar-ho, influeix en el procés electoral que ara vostè, del qual vostè forma part, de les eleccions generals. De quina manera creu que es podria articular, per exemple, un pacte entre Junts pel Sí i el PSC, o amb Ciutadans, o amb el PP, fins i tot? En quins postulats independentistes pot cedir Junts pel Sí?
Jo no veig un pacte, sincerament, de Junts pel Sí ni amb Ciutadans ni amb el PP, no? Tampoc l'acabo de veure amb el PSC, però la meva reflexió és la següent. Quan hi ha eleccions, a qualsevol país democràtic es dona un mandat a la força política que ha estat la més votada. Indiscutiblement ho ha estat Junts pel Sí. Que consti que jo faig aquesta reflexió des de la humilitat, perquè ja sap que nosaltres, tot i tenir 103.000 vots, que són bones 103.000 raons per continuar intentant fer política i fer de la política un servei, no estem en el Parlament. Però dit això, que la faig des de la humilitat, crec que com a ciutadà tinc dret a recordar això, que qualsevol persona que s'admet en un procés electoral i guanya, però no té majoria absoluta, jo crec que li està dient al ciutadà que ha d'entendre's amb algú, i això passa arreu del món democràtic. Ho han intentat amb la CUP, jo no ho hagués intentat amb la CUP. Per què? Perquè són models de societat completament anteposats. No només la CUP no és partidària de romandre la Unió Europea ni a l'Aliança Atlàntica, és contrària al món de la llibertat d'empresa, partidària de la nacionalització, és contrària de l'escola concertada, tantes i tantes coses que m'allunyen d'ella, és antisistema. La respecto, li reconec la coherència, antisistema. El president Mas ho ha fet, jo no ho hagués fet, però no tinc res a dir, és ell.
El que passa hi ha la qüestió de la independència, una
sí,
mica com
anem a parar.
Situació
sí,
excepcional.
Però la independència, atenció, el 27 de setembre no vam ser nosaltres que varen dir que eren eleccions plebiscitàries, i no ho varen ser jurídicament parlant, però políticament de facto ho varen ser. I els que les varen convocar com plebiscitaris han de reconèixer que no han arribat ni tan sols al 50% més 1 dels ciutadans. Tot i que la resta, i especialment a Madrid, han de reconèixer que l'independentisme està la força política més votada i de llarg. Per tant, si no es pot fer majoria amb una força política independentista, o si el procés independentista ha d'anar de la mà de la CUP, que el primer que fan és aprovar el 9 de novembre, quan encara no està garantida l'elecció del president Mas, una declaració del Parlament català on es diu que a partir d'ara no complirem altra llei, que no sigui la que surti del Parlament i que no acceptarem cap sentència, cap resolució de tribunals, ni menys del Constitucional, em sembla greu. Em sembla greu. Per tant, si no hi ha hagut majoria suficient per la independència, has de fer un replantejament. No t'elegeixen perquè tornis a convocar eleccions. Ja en portem el 2010, el 2012, el 2015 i ara tal vegada el 2016. 5-4 vegades en 6 anys. El polític té l'obligació de garantir estabilitat. No veig altra possibilitat, i crec que no sortirà a efecte, òbviament, que un possible pacte amb el PSC. Òbviament, això hauria de suposar un ajornament de la declaració unilateral d'independència.
Sí. Al senyor Duran Lleida li podríem preguntar moltes coses sobre la situació política a Catalunya, però tenint en compte que cal trobar una sortida al conflicte que hi ha, pacífic, però conflicte, sobre un nou marc polític i jurídic per a Catalunya, i també tenint en compte que estem a les portes d'unes eleccions generals, amb un govern, d'altra banda, encara en funcions a Catalunya, com tots sabem, com veu o quin diagnòstic, si pot ser breu, faria general de la situació política a Catalunya i també al conjunt d'Espanya, tenint en compte el que es mou des de Madrid i com es veu des d'allà la situació de Catalunya?
La situació és molt complexa. Si fa referència en particular al que és el reconeixement de les demandes de Catalunya, una gran majoria, el 80%, són partidaris del dret a decidir. Nosaltres continuem sent partidaris del dret a decidir. Aquí hi ha hagut un problema, que és que alguns han identificat el dret a decidir amb la independència i aquella unitat que hi havia al voltant del dret a decidir s'ha trencat. Espanya no ha entès els darrers anys quin sentit tenien just les reivindicacions de Catalunya, no ho ha entès encara menys el Partit Popular i estem en aquesta situació de confrontació creixent. Això no és bo, no ens porta cap sortida positiva. Jo no veig altre camí que el diàleg, que a mi m'han ensenyat que els problemes es resolen parlant. Ja sé que fins ara hi ha hagut una actitud reticent, negativa, total, a parlar per part del govern de l'Estat, però paciència, no veig altra solució perquè la independència mai la negociaran ni Europa la reconeixerà. La nostra proposta és dialogar, pactar i transaccionar. I transaccionar vol dir capacitat de cedir uns i els altres i capacitat de posar-te en la pell de l'altre per arribar a una resposta i a una solució.
Senyor Duran, què ofereix Unió a nivell general com a marc, com a punt de partida per a aquestes eleccions i què ofereix als catalans? Perquè, esclar, es presenta a Catalunya, però tenint en compte també que són unes eleccions espanyoles a les quals vostè, per exemple, no descarta ponts amb partits polítics, fins i tot amb la força guanyadora, si és el PP o si és Ciutadans o si és el PSOE.
Bé, jo crec que el polític, ho he dit abans, té l'obligació de garantir l'estabilitat. Segurament les properes eleccions donaran allò que fins ara no ha estat la regla general, que és una ruptura del bipartidisme clàssic. És molt possible que no hi hagi majoria absoluta. Això ha passat altres vegades. Però ara crec que la força política més votada necessitarà més diputats que en anteriors ocasions. Altres vegades, doncs, ja sigui el Felipe González, ja sigui l'Aznar mateix, o ja sigui el Rodríguez Zapatero, ho ha resolt perquè li faltaven 6, 8, 9, amb el suport de Convergència i Unió, de Convergència i Unió al PNB, o al PNB, o fins i tot un temps el Zapatero amb Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya, en l'època del tripartit a Catalunya. En aquest context, que no hi haurà majoria absoluta i que serà necessari garantir l'estabilitat política perquè tenim molts problemes, i suposo que en parlarem, que hem de resoldre, nosaltres no estem disposats a donar suport a un o a l'altre en funció de que ens agradi més un o l'altre. Nosaltres no votarem amb Rajoy, ni votarem el Partit Popular, vull dir, votarem a Unió Democràtica el dia 20 de desembre. Ara, després, en funció de les propostes i del programa, som capaços d'entendre'ns i donar suport. I aquest programa que hauria de tenir, que és una mica la pregunta que vostè formula. Home, creiem que hi ha una crisi econòmica, no acceptem aquest discurs triomfalista del govern del PP que ja n'hem sortit, quan hi ha un 23% d'atur i quan hi ha el nivell de pobresa que hi ha especialment